Molt bon dia a totes i a tots. Tenim el goig de donar inici a la quarta temporada del Món Obert d'Estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix l'exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Aquest estiu, però, Damià Caro ha decidit cedir la conducció de la nau a qui us parla, Marta Molina, però no us penseu que en deixareu d'escoltar-lo. Damià Caro serà present a tots i cada un dels nostres programes. Bon dia, Damià.
Molt bon dia, Marta.
Aquest estiu, una vegada més, convertirem la plataforma comunicativa que ens cedeix en ràdio l'Hospitalet en un avió radiofònic d'ús comunitari. Aterrarem a paratges desconeguts pel turisme de masses, parlarem amb persones compromeses amb el canvi social i gaudirem dels somriures, aromes i temperatures que ens brindaran els 10 pobles, en aquest cas 12, que visitarem aquest estiu gràcies al guió d'aquest espai, el turisme sostenible. Aquest any 2009, aquest estiu, és el nostre quart any d'emissió i n'estem satisfets. Hem tingut temps de ballar al ritme de més de 27 països amb la direcció de Damià Caro. La primera temporada ens va portar cap a l'Índia, El Salvador, el Senegal, l'Equador, el Nepal, Palestina, Mèxic i el Brasil. A la segona vam viatjar al Marroc, a l'Argentina, a Filipines, Moçambic, al Japó, a Guatemala, a Mali, a Cuba i finalment a Etiòpia amb la companyia de Pepe Rubianes. El darrer estiu vam anar cap a Bolívia, Romania, Mauritània, Paraguai, Alemanya, Algèria, Nicaragua, Perú, Tunísia i Turquia. I aquest estiu ens esperen 11 sorpreses, 11 pobles més que coneixerem a través de les zones de ràdio L'Hospitalet. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos de cada un dels països als que hem viatjat, entra a la nostra web coneixmont.org, la web, com saps, la web ràdio del turisme responsable. Reserva't, això sí, una hora a la setmana dels mesos de juliol, agost i la primera quinzena de setembre al 96.3 de la FM per descobrir els pobles de la Terra a través de la forma més equilibrada i justa que pots fer-ho, a través de les organitzacions que proposen els diversos viatgers solidaris. Així doncs, tots els dissabtes de juliol, de les 10 a les 11 del matí, comptem amb tu per emprendre el vol al Món Obert d'Estiu i gaudir de l'experiència amb la companyia de Damià Caro, Gemma Canela i qui us parla, Marta Molina, de l'equip de Com Soc, Comunicació Social i SICOM, Solidaritat i Comunicació. I com no, també a les vies de so amb J.R. Bermúdez. Iniciem, si us sembla, el viatge d'aquest estiu i fem la primera parada al continent americà, concretament a l'Amèrica del Sud. Una gran diversitat de cultures va habitar Colòmbia abans de l'arribada dels espanyols, algunes tan avançades i sofisticades com les que van construir les tombes de Tierra Dentro a la regió de Cauca, a la ciutat perdida, a Sierra Nevada de Santa Marta. Amb el règim colonial van arribar els blancs europeus d'Espanya i amb ells persones esclavitzades de l'Àfrica. És per això que Colòmbia és un país multiètnic i pluricultural, on cada regió posseix trets propis que la distingeixen de les seves veïnes. No és possible, aleshores, parlar d'una cultura colombiana en sentit exacte, sinó de les cultures colombianes que s'han d'entendre dins d'una mateixa identitat nacional. Així es pot parlar d'una cultura andina en la que se sent amb major força l'ancestre europeu, d'una cultura del Carib, amalgama d'herències indígenes i africanes, i finalment d'una cultura del Pacífic, d'arrel africana i de la regió d'Orinoquia de l'Amazònia. Avui coneixerem Colòmbia de la mà de l'Associació Catalana per la Pau. És per això que hem convidat Esther Díez, coordinadora de les Brigades de Solidaritat a Amèrica Llatina, i Natàlia Garrido, una de les viatgeres que va tenir l'oportunitat d'anar a aquest país de Sud-amèrica amb les Brigades de Solidaritat. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Esther i Natàlia. Moltes gràcies per estar aquí inaugurant la temporada d'estiu de Món Obert. Com definiríeu així amb una frase i breument, en aquest cas la Natàlia, o potser en una paraula, l'experiència que vas viure a Colòmbia?
Doncs una experiència molt maca, increïble.
Ens esperarem, doncs, d'aquí una estona per escoltar aquestes paraules que ens té preparades la Natàlia per explicar-nos l'experiència que va tenir a Colòmbia. Que mi mente soñaba carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Natàlia, estem escoltant un dels ritmes més ballats a Colòmbia, la cúmbia. No sé si vas tenir l'oportunitat d'aprendre'n.
No, aprendre'n no. Vaig ballar una mica de salsa.
Una mica de salsa.
No se'm donava molt bé, que a mi.
Tenim més sorpreses musicals també preparades avui, però si us sembla, abans de començar a parlar amb l'Esther i la Natàlia, comencem fent la radiografia del país. Ara sí, amb Damià Caro, ben trobat.
Ben trobat, ben trobada. Marta Molina, Gemma Canela, les dues noves incorporacions del Món Obert d'estiu d'aquesta temporada.
Aquí estem, al peu del canó.
Gràcies per haver assumit aquest repte, que és fer aquest programa dedicat al turisme responsable, que vam iniciar el 2006, ja fa un grapat d'anys. Aquesta és la quarta temporada. I això va creixent, no? Perquè el 2006... programa aquí a Ràdio Hospitalet, 2007 també, 2008 també, 2009 també. I bé, no hem d'oblidar tota aquesta temporada que hem estat al peu del canó cada dia a Ràdio 4, la ràdio dels sentits. Hem fet molts viatges també de la mà de l'Esther, de l'ACP, de l'Associació Catalana de la Pau. I bé, jo particularment molt content que aquest any, que aquest estiu, assumiu vosaltres la conducció del programa.
I jo ja et dic, molt contenta de que confiïs en nosaltres per portar el timó d'aquesta nau que vas encetar a tu amb molta il·lusió i que ara ens cedeixes només una part, la que esteu escoltant, no us penseu. Què et sembla, Damià? Ens apropem a Colòmbia? Fem la radiografia corresponent per situar-nos?
Som-hi, doncs.
Doncs som-hi, cap a Colòmbia. Estat.
República de Colòmbia.
President actual.
Álvaro Uribe Vélez.
Capital.
Bogotà. És la ciutat més poblada del país.
Llengua oficial.
L'idioma oficial és el castellà, l'espanyol, com diuen a Sud-amèrica. Excepte algunes tribus indígenes aïllades, tots els colombians el parlen, amb els seus matisos regionals. També existeixen al voltant de 75 llengües indígenes al país. A l'arxipèlag de San Andrés i Providencia, la població majoritàriament raizal parla anglès.
Situació geogràfica.
Colòmbia limita amb Panamà al nord-oest, Venezuela a l'est, Brasil al sud-est, Perú al sud i Equador al sud-oest.
Superfície.
1.150.000 quilòmetres quadrats. La superfície del país, que equival a més de dues vegades França, també inclou els arxipèlags de Sant Andrés i Providència al Mar Carib. El territori colombià està dividit en una regió plana a l'Orient i una regió muntanyosa a l'Occident. Els 8.000 quilòmetres de la serralada dels Andes que recorren tota Sud-amèrica en arribar a Colòmbia es divideixen en tres cadenes muntanyoses, la serralada occidental i la central i l'oriental.
Clima.
En general, el clima és temperat als altiplans i tropical a les costes i a les planes orientals, amb dues estacions, una seca, l'estiu, i una altra, de pluges, a l'hivern. Hem de tenir en compte, però, que la complexitat de la geografia colombiana provoca grans variacions climàtiques segons la zona i que en cada àrea del país les estacions seques o de pluges segueixen diferents ritmes.
Població.
Aproximadament més de 44 milions d'habitants. Colòmbia és el tercer estat més poblat de l'Amèrica Llatina, després del Brasil i de Mèxic. Un 70% de la població resideix a zones urbanes. La zona més densament poblada és l'Andina, amb gairebé el 75% de la població. La segueix la costa del Carib amb un 21%, mentre que en el Pacífic i en les vastes regions de l'Orinòquia i de l'Amazònia, que representen la meitat de la superfície del país, viu escassament el 4% restant de la població colombiana.
Religió.
Tot i que la Constitució colombiana de 1991 garantitza la llibertat de culte i la igualtat de totes les creences davant la llei i no declara oficial cap religió, el culte predominant a Colòmbia és el cristianisme i la principal confessió, el catolicisme.
Economia.
El 2007, l'agricultura, la ramaderia i la pesca va representar el 23% de la força laboral a Colòmbia, tenint en el cafè i els plàtans com a productes més exportats. No obstant, el principal producte d'exportació de Colòmbia és el petroli, explotat majoritàriament per empreses privades i en un 14% per Ecopetrol, l'empresa estatal pública. Altres exportacions importants són les de carbó i or, però també la de maragdes. La producció de les pedres precioses situa el país entre els líders del sector a nivell mundial. També destaquen la indústria tèxtil, l'alimentària, l'automotriu i la producció de petroquímics, agrocombustibles, acer i metalls.
És la música dels Aterciopelados i el seu últim disc, Río, el duet de rock colombià Andrea Echeverri i el baixista Héctor Buitrago, molt estimats al seu país i ja internacionalment coneguts. I és que la música i el ball són gairebé omnipresents a Colòmbia, la cúmbia, el vallenato, la salsa, que ens comentava abans la Natàlia. Avui parlarem de la música, la cultura, el paisatge, colors, olors i la gent de Colòmbia. I ho farem a través de la Natàlia Garrido i la seva experiència com a viatgera i també de l'Esther Díez, coordinadora de les Brigades Solidàries a Amèrica Llatina, de l'Associació per la Pau. Esther, avui ens n'anem a Colòmbia. Abans de res, ens agradaria que ens presentessis una mica l'entitat, com funcioneu, quins objectius, propostes...
L'Associació Catalana per la Pau és una ONG de cooperació i solidaritat que es va fundar l'any 90 de gent que provenia de les mobilitzacions contra la OTAN i, bueno, després del referèndum van decidir associar-se a l'ACP per continuar treballant pels valors de la pau, la cooperació, la solidaritat entre els pobles, treballar per la defensa dels drets socials, polítics i dels pobles.
I bueno, doncs això, des de l'any 90 es ven treballant en... Una de les primeres activitats van ser les brigades de solidaritat. Des de l'any 92 es va muntar la primera brigada i és una de les activitats que ha hagut de manera interrompuda fins a l'actualitat. Una altra línia de treball són els projectes de cooperació al desenvolupament, principalment les àrees de treball o les prioritats de, són en aquests moments 5 països, a Centroamèrica, Carib, doncs Nicaragua i Cuba, a Sud-amèrica, Colòmbia, a Àfrica, a Moçambic i a la zona d'Orient Mitjà, doncs Palestina, sobretot el tema de refugiats palestins, també al Líban.
Ens explicaves ara, Esther, una mica quins eren aquests quatre eixos principals de l'associació i, a més, has dit que ja teniu diverses, diguem, diverses zones on envieu aquestes brigades solidàries. A la vostra pàgina web hem trobat una frase d'Eduardo Galeano que potser resumeix una mica el sentit i la filosofia que teniu, no? Diu, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio y no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizás desencadenan la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Aquesta seria una mica la filosofia que vosaltres teniu com a bandera. M'agradaria també saber que ens expliquessis una mica com feu aquesta selecció de la gent que us visita o que vol fer aquests viatges responsables, aquestes brigades solidàries amb vosaltres.
Jo crec que la sensibilitat de la gent que s'apropa a l'associació per tenir aquest tipus d'experiències és això, aquest món en què vivim no ens agrada. No ens agrada que hi hagi pobresa, no ens agrada que hi hagi injustícies que clamen al cel. I volem fer alguna cosa per canviar aquesta situació. A vegades pensem que el fet de marxar fora a un país llunyà pues serà la manera d'ajudar a contribuir a que aquestes coses canvien, no? Sí que es fa després en el procés de formació o de reflexió prèvia al viatge, que és també important la implicació aquí. Per la millor manera de fer que canvien les coses als països del sud és que les canviem als països del nord, no? Mm-hmm. Però sí que facilita aquest tipus d'experiència el lligar amb les persones del sud, amb les persones que estan organitzades al sud i treballen per aquesta transformació social, no? I tenir aquestes coses, aquestes experiències xiquites, no? De saber que el camperol, pues, l'Álvaro Manzano a Colòmbia o que altres persones a altres llocs estan en les seves dificultats diàries, que són moltes, amb unes idees molt clares, molt senzilles, però que amb molta força de lluitar, de compromís, doncs anima també potser després a la tornada a continuar treballant en el dia a dia, en aquest món de la tecnologia, de les preses, no? Doncs continuar treballant en espais de solidaritat o en ser solidaris en el dia a dia, que al final la solidaritat és una actitud de vida, no? No és un moment puntual d'un viatge, sinó és el dia a dia.
Exacte, el que dèiem, no?, que aquests viatges són puntuals per una sèrie de persones, però que després, lògicament, continuen molt vinculades amb l'entitat, continuen treballant des d'aquí, i, per exemple, la teva feina de coordinadora d'aquestes brigades solidàries és una feina que es fa des d'aquí, també, no? Una persona que ens estigui escoltant i tingui ganes de fer això, no?, de diguem, d'actuar, de fer alguna cosa, d'anar cap a algun país, en aquest cas del sud, a ajudar, o al contrari, a rebre una experiència per ell enriquidora, que després segurament comportarà que ell des d'aquí comenci a moure's, no? Què és el que ha de fer?
Normalment, dels mesos de gener a març, organitzem unes xerrades informatives en què expliquem quin és el procés de participació, quins són els compromisos de les persones participants, els compromisos de l'associació. Al mes d'abril, llavors, ells fan una fitxa d'inscripció, una carta de motivació de per què volen participar en una experiència d'aquest tipus, si tenen experiències associatives. Sí que valorem molt que la gent tingui una experiència associativa aquí, perquè això significa que normalment se saben treballar en grup, capacitat de negociació, d'assumir reptes col·lectius, i això és important perquè s'està a molts quilòmetres de casa. Llavors, un cop fem la proposta de 8 països, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colòmbia, Paraguai, Venezuela i Bolívia.
Tot això ho diu de memòria, eh? Vull dir, no té cap paper davant, eh?
Fem la proposta, la gent fa les seves opcions, això primera opció, segona opció, constituïm els grups són de 5 fins a màxim 8 persones. valorem això en l'experiència associativa, mai, o sigui, no es queda ningú fora, però potser que no puguin anar a la primera opció o a la segona, però no, ningú es queda fora, normalment, no sé que vinguin les masses altres anys, no donem a l'abast. Després es participa en el que diem procés de formació, que consisteix en uns tallers generals per a totes les brigades, que en tractem una miqueta quines són les causes de la pobresa, les desigualtats nord-sud, per tenir una miqueta el marc de quin és el món en el que vivim i com cal transformar-ho o quines línies creiem que s'ha de treballar. Altres anys fèiem uns llibres que recollien les experiències. Des de l'any passat fem uns audiovisuals, la gent va amb càmeres de vídeo per fer uns mini reportatges de 5 minuts, llavors fem una petita formació sobre com gravar amb les càmeres de vídeo. I després fem la formació específica per països. La formació específica es fa de la mà de persones que porten treballant molt de temps en el món de la solidaritat d'algun d'aquests països, de Cuba, de Nicaragua, de Guatemala, i amb l'experiència de brigadistes anteriors que també expliquen la seva experiència, més de qüestions històriques, de context actual i de la història de la contrapart, de quina és la feina o la col·laboració que aniran a fer.
Sapigueu que tota aquesta informació que ens dona ara l'Ester, no cal que aneu apuntant ràpidament, ho tenim tot a la pàgina web en www.acpau.org. A mi m'agradaria també que el Damià ens fes allò 5 cèntims dels altres destins que hem treballat amb l'associació.
L'Ester ja és una veterana aquí en aquest programa de ràdio, no? Ja s'ho sap molt bé quina és la dinàmica d'aquest espai, del món obert d'estiu, i la seva seguretat a l'hora d'explicar el que és l'entitat, doncs es nota, no? Que ja porta uns quants programes de ràdio aquí també.
Jo que agraeixo de veritat és que aquesta quarta temporada que enceteu, de donar gràcies a qui correspongui, perquè hi ha pocs espais...
El Damià.
Com sóc, únic i social?
Jo crec que en aquest cas a Ràdio L'Hospitalet, no?
Però hi ha pocs espais perquè es pugui xerrar amb tranquil·litat en un àmbit així de relaxat d'experiències vitals, que parlin de les condicions de vida de la gent d'aquests pobles, i jo crec que és molt important que es mantinguin aquests espais.
Perfecte. Sí, jo comentar, coneixmo.org, ja ho sabeu, la web ràdio del turisme responsable, doncs podeu trobar diverses experiències vitals que han compartit amb nosaltres brigadistes internacionals de l'ACP, de l'Associació Catalana per la Pau. Per exemple, podeu escoltar experiències de Colòmbia, d'El Salvador, de Paraguai, de Venezuela, de Panamà, de Moçambic. Són aquests els destins que podeu trobar a coneixmo.org que han compartit amb nosaltres els brigadistes de l'ACP. I a més, altres destins que també ofereix l'ACP és Bolívia, és Palestina, és Cuba, Guatemala i Nicaragua. Per a aquelles persones que sigui la primera vegada que ens escolten aquí del 96.3 FM de Ràdio L'Hospitalet i diguen, això de les brigades està molt bé, però una mica, en què és això, no? Què és això de brigades, de solidaritat? Què vol dir això, no?
És un compromís de caràcter personal, perquè es fa de manera col·lectiva.
I com serà el viatge, no? Com serà el viatge? L'experiència que jo viuré, no?
Tens una organització d'acollida, que és com el que fa d'anfitriona, no? Que normalment, bueno, doncs hi ha diferents tipus, depèn dels països, però normalment són organitzacions vinculades al món del camp, l'agricultura, perquè és una de les línies de treball de l'associació, i ells fas una col·laboració a una de les tasques que ells estiguin desenvolupant en aquell moment. O sigui, no perquè vagi la brigada catalana, s'organitza una activitat especial perquè ens sentim còmodes, diem, ostres, quantes coses hem fet, no? Sinó que col·laborem en allò que estan fent. Per exemple, a Paraguai, la Casa de la Joventut, ells tenen els seus grups de treball voluntari de joves, grups de música, tenen una ràdio, i doncs, llavors el grup de joves que va d'aquí s'incorpora, doncs, això, col·labora un dia en la ràdio, si han de fer una mobilització perquè hi ha hagut una injustícia molt gran, com els casos anteriors d'anys anteriors que es va cremar un hipermercat que va morir moltíssima gent, el Cuabolaños, pues ells, aquests joves participaven en les mobilitzacions, els brigadistes van cap allà, pues, i una miqueta pues, com viuen aquí els joves, com viuen allà. Altres casos, pues, en el cas de Colòmbia, que explica la Natàlia, pues, fa acompanyament internacional a organitzacions camperoles, i bueno, una miqueta hi ha varietat d'organitzacions de... La idea sobretot és de conviure amb la gent que té un compromís col·lectiu per sortir endavant davant les injustícies que es viuen, i té una proposta de futur millor.
Doncs la Natàlia és precisament un exemple d'aquestes persones que tenen el perfil idoni per anar amb les brigades cap a Colòmbia. Moltíssimes gràcies, Esther, per haver-nos apropat a l'Associació Catalana per la Pau i esperem que els nostres oïdors de Ràdio L'Hospitalet s'animin a fer aquest viatge amb vosaltres. Moltes gràcies, Esther, i gràcies també a Damià Caro.
Bon viatge.
Bon viatge.
Bon viatge.
Anem cap a Colòmbia amb l'Esther.
I sigue la cumbia. La feita del baile me ha tocado porque ya no me pude rajar cuando todos los demás se adelantaron y sacaron las bonitas a bailar. A la feita sentada la dejaron y a mí la mano me dio sin esperar. La feita estaba más que bien y bailaba.
Doncs amb l'Esther ja anirem un altre dia a Colòmbia. Avui ens quedem amb la Natàlia i amb ella viatjarem fins a aquest país sud-americà. Hem parlat amb l'Esther, dèiem, coordinadora d'aquestes brigades de solidaritat a l'Amèrica Llatina, i el protagonista d'avui, la proposta de turisme responsable, la farem de la mà de la Natàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb tu volem compartir aquest viatge que vas fer a Colòmbia. Quan va ser que vas anar-hi?
Vaig anar a l'agost del 2007.
Mhm. I el tema era que et cridava l'atenció això, com ho vas conèixer?
Bueno, de fet va ser una mica per casualitat, perquè una amiga meva estava col·laborant amb l'ACP, amb l'Associació Catalana per la Pau, i de fet de l'ACP una de les brigades que es desmarca és Colòmbia, perquè es va fer una feina com més activa, que les altres potser vas més d'observador o aprendre les cultures del país. Llavors, d'aquí i de les necessitats dels camperols neix l'Observatori Internacional de Pau, IPO, que és el moviment amb el que jo participo. I aquest moviment internacional està format per l'ACP, per el col·lectiu Maloca i per la Intersindical. Mm-hmm. I aleshores, amb aquesta amiga meva, que treballava amb l'ACP i col·laborava amb IPO, m'explicava coses sobre Colòmbia, feien xerrades informatives i em va convidar que anés una xerrada.
I et vas entusiasmar. Si et sembla, Natàlia, anem a fer allò que feia el Damià, que ens aconsellava el Damià, de fer un viatge conjunt. Agafes l'avió, en aquest cas aquí a la ciutat veïna, al Prat, del Llobregat,
sí.
Exacte. I què? Com va la cosa? Agafes l'avió, arribes a Bogotà, en aquest cas?
A Bogotà hi va venir una companya d'IPO, però que jo no coneixia. Era una noia catalana i em va venir a buscar a l'aeroport.
Uh-huh.
I aleshores, ja et comences a ficar una mica, et porten allà a Bogotà, tenim una casa i per tots els voluntaris. I llavors em van portar allà i a conèixer altres voluntaris que havien viatjat al juliol i encara estaven allà, que havien fet la formació per anar a Colòmbia junts, i em van presentar altres voluntaris, perquè IPO està format per diferents nodes. Hi ha IPO Itàlia, IPO Escandinàvia, IPO Estats Units i ara IPO Catalunya, i ara han començat a formar-se IPO França i IPO Anglaterra.
Natàlia, quina va ser una mica la teva feina amb la gent d'allà?
El que fem a Colòmbia és acompanyament internacional a comunitats camperoles. Les comunitats camperoles estan en processos organitzatius de resistència civil no violenta, perquè viuen en terrenys molt rics, com molt bé ha dit el Damià abans que explicava. Colòmbia és un país molt ric en aigua, carbó, maragdes, petroli, or, recursos naturals. És un país on ara s'estan també començant a plantar molts cultius per fer agrocombustibles, i aleshores hi ha moltes multinacionals a darrere de tots aquests terrenys. Aleshores, el que nosaltres, els camperols, volen
reivindicar el que és seu, una
sí,
mica, no?
Sí, volen viure allà. O sigui, Colòmbia és el segon país del món amb més desplaçaments interns. Té 4 milions de desplaçats interns després del Sudan, és el segon país. I aleshores els camperols s'organitzen per poder viure i defensar els seus drets.
Mm-hmm. No? Natàlia, dèiem ara, és que m'ha vingut una cosa al cap ara quan has dit això dels desplaçats. Els desplaçats, molt poques vegades es parla d'ells, no? D'aquest cas de gent que ha de deixar la seva casa del camp perquè siguin els paramilitars o els militars els fan fora de la seva regió i han d'emigrar sense res, fer una migració interior i instal·lar-se a les ciutats. D'aquesta manera m'imagino, jo no he estat mai a Bogotà, que al voltant del que és el centre de la ciutat es comencen a formar el que en diuen a Brasil faveles, no? Mm-hmm. Quina va ser la teva impressió quan vas desembarcar a Bogotà i vas veure o vas passejar-te pel centre de la ciutat?
Clar, en el centre això no es veu. Bueno, Bogotà és una ciutat t'impacta molt perquè està plena de militars i nosaltres no estem acostumats a veure militars amb armes i per tota la ciutat. I a les zones de desplaçats no vaig anar, però clar, això el que deies és cert, que els camperols, perquè estan amenaçats o perquè han patit diferents violacions dels drets humans o perquè no tenen què menjar, se'n van a la ciutat pensant que trobaran una nova oportunitat i en realitat allà pues, encara passen més gana.
Natàlia, parlem una mica de la gent i el seu ritme vital. En aquest cas, tu vas conviure amb camperols, no? Quin és el dia a dia amb ells? Com és?
Bueno, primerament, arribar a les comunitats camperoles. Ja comences, parteixes d'una ciutat que es diu Barranca Bermeja, en el meu cas, quan vaig anar a una zona, a la vall del riu Cimitarra, al sud de Bolívar, i has d'agafar una xalupa, que és com una barqueta, i t'assentes tots allà i ja vas riu amunt. Després, quan desembarques ja, que ja estàs una mica més en zona més verda, diguem-ne.
Més selvàtica, potser.
Més selvàtica. O comences a caminar sobre terrenys fangosos amb les botes d'aigua o et pugen a una mula, si hi ha sort, perquè caminar és una mica dur, i llavors aprens a caminar amb mula i a desplaçar-te per allà.
Com et desplaces per allà? Caminant normal o...?
Bueno, portem botes d'aigua, perquè com bé ha dit el Damià també, que hi ha època de pluja, plou molt i el terreny és molt fangós i les condicions de les... Bueno, no hi ha o carreteres o els camins estan en molt mal estat. I en alguns llocs o camions, també vaig estar a una altra zona on ens movien amb camions, però cada dos per tres estaven baixant del camió perquè s'havia quedat embarrat o s'havia la roda amb un forat i...
Clar, terrenys fangosos. Comentàvem abans, Natàlia, el tema de la música i de les festes, no? No sé si en aquest cas, en la comunitat en la que vas estar, es feia això, no sé si de nit o de dia, però hi havia aquell moment de comunió a través de la música.
Hi ha, bueno, on vas, als pobles seus es diuen veredes, i llavors si la vereda és una miqueta gran o inclús les petites sempre tenen un bar. A tothom li agrada molt estar al bar, i allà amb uns altaveus enormes, sempre la música molt forta, que la sent tota la vereda, i sí que ballen a les nits, estan allà ballant, i jo vaig ballar amb gent amb la que acompanyàvem, inclús amb gent, amb algun noi que no coneixia. Va ser una experiència una mica estranya, perquè...
Allà són com més oberts, no?, a l'hora de ballar i de treure a ballar.
Bueno, a part et miren com a internacional, que no saben com tractar-te, aquest noi em va treure a ballar, però no vam parlar gens, clar, jo em volia comunicar amb ell, però no.
Escolta'm una cosa, i el tema gastronòmic...
Clar, a les comunitats no tenen molt menjar. O sigui, sí que tenen menjar, però sempre el mateix. O sigui, esmorzava amb arròs, menjava amb arròs, sopava amb arròs, iuca, plàtan, a vegades, amb una mica de sort, una mica de pollastre, o alguna vegada algun peix que havien pescat al riu, peixos, un que li deien boca chico, que tenia moltíssimes espines, que t'estaves més rato amb els dits traient un tros de peix que... I alguna vegada també porc vaig menjar, però bàsicament sempre arròs, plàtan, iuca. Uh-huh. I alguna vegada ous també, però...
Poques vegades.
Sí, poques vegades.
Tu vas anar-hi el mes d'agost del 2007, em deies. Uh-huh. Allà la temperatura i el clima...
A Bogotà sempre està núvol, no hi ha gaire... Bueno, Bogotà, no sé si sabeu que està a 2.500 o més o menys. Llavors, allà fa una mica més de fred i sempre està, com és una muntanya molt alta, ennuvolat i plou quasi cada dia. Quan surt el sol s'està bé i quan es tapa fa una mica més de fresqueta. I a les regions fa molta calor, molta, molta calor. I hi ha molts mosquits.
Això és important, també. Escolta'm, Natàlia, no sé si vas veure, clar, en el teu cas estaves més introduïda a la selva, però alguns simbolismes que et cridessin l'atenció dins mateix de la ciutat de Bogotà, potser quan anàveu més cap a la capital, murals, anuncis, retrats, si hi ha vida pel carrer, si hi ha artistes, músics o no?
Sí, quan vaig arribar just hi havia com un festival i llavors sí que hi havia gent pel carrer mirant el festival... I després sí que la gent pues, passeja, no vaig veure res així.
Diferent i especial.
No recordo.
Sapigueu que després d'escoltar aquest programa, el 96.3 de la FM, podreu tornar a escoltar-lo, escoltar aquests consells, en aquest cas de la Natàlia, i veure les fotografies que compartirà amb nosaltres al nostre web www.coneixmon.org.
Paciencia de jardinero va don Hernando inventando gatos en donde antes había madera. Con paciencia de pescador, él talla hasta el amanecer.
Natàlia, què et sembla si acabem aquesta conversa nostra d'avui amb quatre punts, quatre coses que t'hagin quedat allò a la imatge, a la retina d'aquest viatge que vas poder realitzar a Colòmbia a través de l'Associació Catalana per la Pau?
Doncs recordo la gent com molt forta, amb moltes ganes de lluitar. Colòmbia és un dels països amb moltes organitzacions socials i la gent molt agradable, molt simpàtica, molt disposada a compartir-ho tot i molt forta, sobretot, i amb un sentit de l'humor molt, molt irònic. Tot i estar amenaçats i amb por, sempre riuen.
I Natàlia, em dóna la sensació que t'emportes coses molt positives i que potser per aquest motiu hi tornaràs al mes d'octubre i no només un mes, sinó 5 mesos.
Sí, sí, al mes d'octubre me'n vaig 5 mesos perquè vull conèixer el país millor, perquè un mes no...
No dona temps d'integrar-te, sí, de parlar amb la gent. Segurament, si et treuen a ballar, ja...
Aprendré a ballar, sí.
Ja tindreu una conversa.
Sí, sí.
Natàlia, moltíssima sort en el proper viatge. Moltes gràcies per haver-nos, per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres i segurament et tornarem a convidar la temporada vinent, després d'aquests 5 mesos que passaràs a partir d'octubre una altra vegada a Colòmbia. Moltes gràcies, Natàlia.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que pierdan su color. Con la calma de un caracol yo también espero aquí en la orilla la madera que escondí a que vuelva para contarme los colores que aprendió. La tarde caleña de amarillo se viste y las nubes que vuelan son tan solo ilusión, porque cuando al mirarlas en un soplo se alejan y no puede tocarlas quien no llegue hasta el sol. La tarde caleña de amarillo se viste y este mar que yo espero
la. I què millor que la veu de Marta Gómez per transportar-nos fins a la nova secció de contes. Avui, com cada estiu, tenim aquesta secció dedicada als contes del món, un viatge literari que en la passada edició del Món Obert fèiem de la mà de Consol Rovira. I aquesta nova temporada d'estiu serà la Gemma Canela qui amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropi alguna llegenda o conte del país. Benvinguda, Gemma.
Moltes gràcies, Marta. Jo, abans que res, volia agrair al Damià l'oportunitat que m'ha donat de poder donar vida a aquest espai. Personalment, a mi, el món dels contes m'agrada moltíssim. I
cal dir que la Gemma escriu contes, és actriu, a més, i en aquest cas ens ha buscat un conte per viatjar cap a Colòmbia. Com ha anat aquesta investigació literària de contes a Colòmbia?
A veure, el conte que he triat una mica ho he fet perquè ens farà reviure part de la història i el passat de Colòmbia, com ara la presència important dels indis moïsques, la figura dels caciques i inclús l'origen del mite del Dorado que va atraure molts espanyols assedegats
de riqueses i poders
cap a aquell indret.
Quin és el títol del conte?
El títol del conte és El Lago de Oro.
Doncs, si et sembla, amb aquest Lago de Oro, comencem.
Cuentan que el cacique de Guatavita estaba casado con una muchacha muy hermosa, pero preocupado por conseguir el esplendor de su reino y seducido por el encanto de otras mujeres, comenzó a olvidarse de ella. La mujer se sentía infeliz y despreciada. Mientras sufría este abandono, un indio que tenía alto cargo en la corte del cacique se enamoró de ella. La muchacha se le entregó, olvidándose de que era la mujer del cacique y madre de su única hija. Enfurecido porque había sido engañado, el jefe de los muiscas impuso a la pareja los más crueles castigos y finalmente hizo matar al amante. La mujer lloró su desgracia y una noche sin luna tomó a su hija en brazos y se dirigió a la laguna de Guatavita, donde vivía una terrible serpiente y cuyas oscuras aguas siempre habían atraído las personas desgraciadas. Así como otros hacían ofrendas de oro y perlas, ella arrojó lo que más quería, su hija. Acto seguido, se sumergió tras ella y las dos se ahogaron. Cuando los sacerdotes guardianes de la laguna vieron lo que había ocurrido, fueron llorando a comunicar la trágica noticia al cacique, y este rápidamente corrió a la laguna para ver si podía rescatar a su mujer y a su hija. Después, mandó al sacerdote hacer unos viejos ritos en la laguna, el cual acabó sumergiéndose en ella, pero cuando salió, dijo: «Su esposa y su hija son muy felices junto a la serpiente del lago y no regresarán». «Vuelve al fondo y exígeles que regresen», le ordenó el cacique enfurecido. Entonces el sacerdote entró de nuevo y sacó en brazos el cuerpo inerte de la niña. La serpiente le había arrancado los ojos para que el cacique no tuviera tentaciones de quedársela. Con mucho dolor y remordimiento, el cacique devolvió a la niña para que la madre pudiera criarla bajo el agua, y se comprometió a incrementar las ofrendas a la serpiente para ganarse su benevolencia y asegurarse que la vida de su mujer y su hija fuera muy feliz. Desde ese momento, comenzó un periodo de sacrificios y de purificaciones del cuerpo y del espíritu como preparación para una gran fiesta. Los sirvientes cubrieron el cuerpo del cacique con polvo de oro y una vez en la laguna, este invocó a los dioses y ofrendó a la serpiente con joyas, esmeraldas y exquisitos manjares. Finalmente se arrojó al agua y poco a poco fue desprendiéndose de la capa de oro que le cubría el cuerpo. Cuando salió a la superficie, empezó una gran fiesta y todos disfrutaron de la música, de las danzas y de los manjares que habían preparado. Con los años, esta fue la ceremonia que sirvió para investir de poder a los nuevos jefes de los muiscas. Nadie sabe qué fue de la mujer del cacique ni qué sucedió con tantos regalos. Pero el fondo de la laguna se fue llenando de oro, prueba del amor de su esposo que intentaba desagraviarla.
El lago de oro, Gemma. Primer, felicitar-te per aquesta lectura, que gràcies. Jo crec que s'estrena amb totes les de la llei i ens ha encantat. Suposo que cadascun dels nostres oïdors ha extret un missatge propi d'aquest conte. Quin és el teu?
Bé, sovint les persones tenim aquesta tendència a començar a valorar les coses quan les perdem, no? En aquest cas, el cacique no valora la seva dona, inclús a la seva filla, fins que les ha perdut.
Malauradament, aquest conte ens parla del dorado, no? Però és una temàtica totalment extrapolable als nostres dies.
Si no hay tiempo pa llorar, tarareando, se le olvida que no la supo amar.
Moltíssimes gràcies, Gemma, pel conte. Ens trobem la setmana vinent.
Ha estat un plaer.
Avui hem viatjat a Colòmbia amb l'Associació Catalana per la Pau i el seu projecte Brigades Solidàries a l'Amèrica Llatina. Ha estat el primer viatge del món obert d'estiu d'aquesta temporada 2009. Com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Avui hem tingut amb nosaltres l'Esther Díez i la Natàlia Garrido i els nostres companys, en Damià Caro i la Gemma Canela, la nostra viatgera literària avui amb el conte El Lago d'Oro. Hem encetat aquesta nova temporada i esperem que seguiu viatjant amb nosaltres amb l'equipatge ben lleuger, però amb els cinc sentits ben desperts. Avui ens acomiadem amb un tema de la colombiana Marta Gómez, que dona precisament nom al disc, Entre cada palabra. I és que entre cada paraula el que hi ha és silenci, i són aquests silencis forçats, dels que no tenen veu, el que intenta omplir Marta Gómez amb la seva música. La cantant, a més, ha fundat una ONG que es dedica a lluitar contra el treball infantil als països de Sud-amèrica. Recordeu que durant aquesta setmana estaran ja a la vostra disposició les fotografies de la nostra viatgera d'avui i el podcast del programa a la nostra web www.coneixmon.org. Damià Caro, Gemma Canela, J.R. Bermúdez i qui us parla, Marta Molina. Ens trobem la setmana vinent aquí a la sintonia de Ràdio L'Hospitalet 96.3 de la FM. Fins la propera.
Cuando el sol se detenga y la lluvia no alcance a mojar la tristeza, que por lo menos me quedes tú. Si el amor se me olvida y la voz no me alcanza para hablarle a tu pena, ¿de qué me sirve que quedes tú? Si la vida me sirve que estés aquí? Aunque el sol se detenga y la lluvia no alcance a mojar la tristeza, estás tú. Si la voz no me alcanza, a tu